L'hora de la gent gran.
Radioaudients, televidents, com esteu? Espero que bé i una setmana més amb vosaltres. Els personatges d'avui els hem escollit perquè he considerat que ens poden aportar moltes coses de les seves vivències, de les convivències amb persones, de la seva sabidoria com gent gran, les activitats que fan, són pares, és matrimoni, o sigui que es reuneixen totes les condicions per poder parlar àmpliament d'aquestes dues persones. Primer faré una breu presentació i després passarem una mica a lo que, entre cometes, és l'interrogatori. Senyora Teresa Campeny, Josep Pigrau, matrimoni. Per cert, quants anys porteu casats?
No, aquest estiu en farà 45, el dia 9 d'agost.
Tres, eh? Porta'm i els comptes ells que tu.
Se m'ha fet llarg.
45 anys, o sigui que aviat ja celebrareu les bodes de plata. No d'or, les
no,
bodes d'or. Molt bé. Ja parlarem, a veure aquesta convivència. La Teresa ara està contant a veure si s'ha passat, perquè
només... Sí, m'he passat.
Sí, perquè a més vosaltres us vau conèixer de petits i sempre us ha tingut la mateixa parella.
A veure, entre tot, entre el noviatge que ens vam conèixer, són 50 anys, llavors jo m'he liat amb això.
Vale, molt bé, o sigui, però bueno, que va ser la primera nòvia i el primer nòvio, no?
No, jo no.
Sí, no ho conec. Ella, tu no?
No.
Ella va ser la meva primera nòvia i ha sigut l'única dona amb la que he compartit la meva vida.
Teresa, i tu no? Home, però si devia ser, però els noviazgos d'abans eren noviazgos d'aquests de més amistat que d'una altra cosa, no?
Jo vaig tenir un altre nòvio.
Ah, veus? I això ho sabies tu, Josep?
Sí.
Ah, sí? I vas confessar? I per què vas canviar aquest nòvio pel Josep? Què vas veure amb el Josep?
Jo vaig tenir un nòvio que era guàrdia civil. I en un moment donat me va dir que se tenia de pensar si m'estimava o no. I llavors jo en Josep ja el coneixia, era el meu confident, érem molt amics,
sí.
Ens explicàvem totes les coses, les nostres aventures. T'estic parlant que jo potser tenia 18 anys o 19, els nostres amors, desamors i tot. Jo l'ajudava amb ell, amb les seves, amb els seus problemes amorosos, i ell m'ajudava a mi. I fins que un dia ens vam donar compte que estàvem enamorats.
Bonic,
i que ens volíem casar.
Quina història més bonica, eh?
Mm-hmm.
I clar, l'altre, com que s'ho tenia que pensar, potser encara s'ho està pensant ara, no?
Bueno, doncs pues que s'ho penso. No hagués pensat tant.
Ell s'ho va perdre.
Va dir que s'ho tenia de pensar i jo vaig pensar, doncs pues mira, jo aprofitaré també per pensar-m'ho. Mm-hmm. Primer m'ho vaig agafar molt malament, però després vaig pensar, bueno, si ell s'ho pensa, jo també m'ho penso.
I tu estaves enamorat d'en Bella?
No.
Ja? Ja estaves enamorat encara, no era. Quan éreu amics?
A veure, això és una mica com tot, no? Jo la vaig treure a ballar un dia de la manera més curiosa del món.
Quina, com era aquesta curiositat? Com ho vas fer? Com la vas treure?
Eh, que no vols ballar? Em diu, sí. Dic, hòstia, diu, què passa? Dic, quina putada, perquè no sé ballar. I així ens va començar... Cada diumenge jo llavors estava fent el servei militar, a Barcelona, a Gavà. Estava acabant el servei militar, o estava entremig del servei militar, i bueno, venia, sempre que podia el diumenge venia, ens trobàvem amb ella, fins que un dia em va dir que, bueno, ara estarem una temporada, que tinc un nòvio, que allò, dic, ah, bueno, vale, pues,
un nòvio que ell me va aconsellar.
Bueno, això ho he deixat perquè ho diguessis tu.
Un nòvio que ell me va aconsellar perquè me va dir que a la Guàrdia Civil cada fill que tenia li donaven
un plus
de 5.000 pessetes i me va dir, no siguis tonta, vés-hi.
Que guanyaràs, però, bueno, diners amb aquest tio, guanyaràs calés.
Evidentment no vaig anar amb aquell noi per allò, sinó que va ser una persona que me va saber conquistar i jo vaig caure de quatre potes.
Bueno, però us vau enamorar els dos, un de l'altre, perfectament.
Mira, te tinc de dir una cosa, que aquest nòvio guàrdia civil me va dir que jo estava enamorada d'ell.
Veus?
Veus? Sí.
És que els homes tenim nosaltres un sisè, un setè sentit, que fa quan una dona està enamorada o no està enamorada. I si us veu tan enamorats, què tal? Bueno, ja porteu 45 anys, 45. Més 4 o 5, 50 anys.
Mira, 45 i 3, 48, l'ho he dit.
Quasi 50 sou
conscients, anys. Sou conscients que això no és habitual avui dia? Quan veieu que altres parelles s'han separat dos o tres vegades, que sé jo, que estan en circumstàncies molt diferents a les vosaltres, ho enteneu?
Sí.
Sí?
Sí, perquè el dia a dia la convivència amb una altra persona, per molta confiança que hi hagi, no és fàcil. O sigui, tant per una banda com per l'altra, s'ha intentat ser tolerant. Aleshores, què vol dir això? Vol dir que jo faig coses mal fetes, a vegades dic coses que no haig de dir, i ella igual. Llavors, si no hi ha com a mínim, un intent de complicitat, de voler-se entendre, això llavors deriva amb això. Perquè un dia vaig parlar amb una persona que m'ava dir, diu, el que no es pot fer, diu, ara estàs amb una persona, perquè tens, amb aquesta persona tens una sèrie de problemes, diu, el que no pots fer és deixar-la i agafar-ne una altra, perquè a la llarga o la curta, tornes a estar amb el mateix problema i no surts d'aquest cercle. Per tant, doncs és bo que intentar de facilitar la convivència.
Però jo et pregunto una cosa, Josep. Per exemple, ho estem vivint a l'esplai, no? Que hi ha persones que quan enviuden queden alliberades, perquè han viscut baix un iugo, es pot dir, una pressió o un comportament per part del marit de total patriarcat o machisme o masclisme, no? Què en penses d'aquestes persones? És curiós, vull dir, porten 40 anys, es queden viudes i és com comencen a ser felices i comencen a viure la vida.
Sí, perquè, a veure, els homes solem ser bastant egoistes en aquest aspecte. Com que som bastant egoistes, i almenys els de la nostra època, estem educats d'una determinada manera, perquè pensa que quan nosaltres érem joves, quan jo tenia 20 anys, si una dona es volia treure el carnet de conduir havia de demanar permís al pare, si volia comprar-se una casa o fer una hipoteca o fer el que fos...
O al marit, no?
O al marit. Vull dir, les dones estaven completament anul·lades. Què passa? Després de passar tot això, aquestes sèries de circumstàncies, llavors, si toca una persona que és, diguem a dir, entre cometes, un dictador...
I quan, masclista, sí.
Masclista típic, què passa? Quan t'alliberes, doncs t'alliberes. I llavors és quan molta gent es desmelena, que dius, hosti, aquesta dona fa 4 dies que és viuda i mira-la com... Per què? Perquè li han donat mala vida.
Penses igual, tu, Teresa?
En part sí, però en part no. Jo penso que les persones som sers lliures. Llavors, a nosaltres, a les nostres edats, se'ns va ensenyar, per exemple, a la dona, que es casava, havia de ser la dona, havia de ser la filla de la sogra, havia de cuidar els pares, havia de treballar, havia de portar la casa, havia de fer moltes coses. Llavors, això te treu una llibertat. Les persones necessitem tenir una llibertat. El matrimoni, com ens el van enfocar a nosaltres, ens atreia llibertat. No podíem anar... ara ja sí que ho podem fer, però en el principi, quan ja érem més joves, anar a fer un sopar amb les amigues com es fa ara, no es podia fer, havies d'anar sempre amb el marit, havies d'anar a tenir contenta la sogra, contents els pares, contents el germà, i això te va traient llibertat. Però és que a més t'hi acostumes a conviure d'aquesta manera. Llavors, suposo que en el moment que te trobes sola és quan descobreixes la llibertat, com moltes diuen, jo me poso la música a casa despullada i em poso una allà ballar despullada i ballo fins que m'adon la gana. I llavors, pues, si me ve bé, me preparo un cubata per dir alguna cosa, no? I això és una llibertat que amb la convivència, com vius amb altres persones, no la tens. Ja sigui el marit, ja sigui els pares, ja sigui la convivència de dir amb uns amics, és... o que vols anar a un puesto, però com que ja tens el dia programat per anar en parella, ja no tens la llibertat d'anar a aquell puesto que no a tu t'agradava anar, que ja estàs contenta d'anar amb la teva parella.
I per què aguantaven però... tant les dones abans? Per què? Per què no s'han sentit lliberades quan han quedat viudes perquè ja no els hi ha tocat més remei? Però per què no es rebel·laven abans?
Home, abans jo tenia un tio que va morir, que ja va morir de gran, però jo me'n recordo que es va separar i allò va ser horrorós, eh? Allò va ser horrorós. Era impossible separar-se.
Per què?
La llei i la societat.
Més la societat, potser, no?
Més la societat, però la llei tampoc no permetia segons quines coses. Llavors, no hi havia divorci, però passar per una separació legal era molt dur. I va ser molt dur. Va ser molt dur per ell. Jo era molt petita, però jo me'n recordo haver-lo vist plorar moltes vegades. I... estic parlant d'un home, no? Ja no parlo d'una dona. Suposo que la meva tia doncs, també va patir el seu en aquell moment. Perquè anaves pel carrer, està separat. Aquest
sí?
Està separat.
El senyalaven?
Aquell
senyalaven?
Està separat. Sí.
Sobretot en poblacions petites.
Sí.
No? Eren assenyalats,
sí,
no?
Sí. Eh? Era quasi prohibit la separació. Parlo de quan jo era petita.
I si era mare soltera, també?
Uf, això ja que t'ho expliqui ell.
Sí, per què? Per què ho has explicat tu, Ro?
Perquè la meva mare és soltera.
Ho vas patir, això?
Sí.
En quin sentit? T'assenyalaven?
Sí.
El col·legi t'estava assenyalant?
Sí. Sí. Col·legi, els amics...
T'emociones?
Pares que no et volien.
Pares que no et volien. O sigui, no volien que fossis amic d'algú que...
Jo m'he trobat amb un amic que em va dir textualment, el meu pare no vol que vinguis a casa, no vol que jo vagi amb tu, perquè tu no tens pare. Paraules textuals.
Quina edat tenies?
Tenia aproximadament, no sé, 8-9 anys, no tenia més.
T'ha costat superar aquest trauma?
Encara.
O el portes damunt?
Sí.
Que injusta era la societat abans, no?
Bueno, l'estereotip, també és a dir que la meva mare, també s'ha de dir tot, la meva mare va fer una cosa que llavors encara que estava mal vist igual, però la meva mare es va enredar amb un senyor casat. O sigui que amb això ja t'estic dient tot. Es va enredar amb un senyor casat i, bueno, allò era el sum.
I bueno, com... ella, a veure, no la culparem amb ella perquè era una cosa de dos. Vull dir, van ser tots dos que van decidir anar-se'n en el llit. No els va sortir bé perquè va sortir tu, però a la teva mare li va sortir bé tu perquè ha tingut un bon fill. I jo li estic agraïda perquè jo he tingut un bon marit. ¿Vale? Però anys després, en Josep va conèixer el seu germà, sí, quan se'n va enterar la realitat de la història, i el seu germà, que era el fill del pare, que estava casat i tenia la mare i tot, es trobava amb el mateix problema a l'hora d'anar amb els amics. Hi havia pares que no volien que anés amb els seus fills perquè el seu pare havia anat, tenia un fill d'una altra dona
Sí, que també va que era, ser va pagar una mica aquestes
també
conseqüències.
Víctima, també ha sigut, també ha sigut víctima de les circumstàncies. També tinc de dir que el seu pare, pare d'en Josep, ell no sabia que era el seu pare, però moltes vegades, si ell estava jugant a la riera d'Arenys, perquè en Josep vivia a Arenys, ell li deia, niño, vete pa tu casa, que tu madre aquí en la calle no puedes estar. I ell, i un dia li va dir, vaya usted a la mierda. Ell li va contestar. Sí. No sabia que era el seu pare.
No sabia que era el meu pare.
Però l'altre li feia de pare com podia.
El meu pare era el cap de la brigada, municipal d'Arenys. I això que explica ella...
també tenim de dir que tot el poble sabia qui era el seu pare, menys
el meu germà i jo.
Menys el seu germà i ell.
Vestint de relacions amb el teu pare?
El meu pare, mira, les tres úniques vegades que he parlat amb ell, i fa riure, perquè fa riure, el meu pare, el que t'ha explicat ella, era el cap de la brigada d'Arenys, i quan es va asfaltar la riera per primera vegada, abans que tiressin el pont, per on te passa ara la carretera, allà abans hi havia un pont, i ho va asfaltar des del final de la riera fins al Calissai, pràcticament ho va asfaltar la brigada del poble, allà pic i pala i talló. I amb els companys, amb els amics, ens agradava, clar, lo d'aquella època, la canalla ens anàvem tot el dia, estàvem al carrer, i a mi, o nosaltres ens agradaven a veure aquells homes com feien el mal, trinxaven les pedres, i aquell home em deia, té per tu casa, estàs tot el dia por ahí. I els amics em deien, aquest tio què l'has fet? Que no para d'allò. I un dia em vaig emprenyar i vaig dir, ves a usted la mierda. I l'home portava boina i em sembla que el vegi. La boina i el calicany una fària. Te voy a dar dos usted, gat, tomar por saco. Vaig agafar i marxar corrents. I un altre dia, jo he sigut entre cometes, però moltes cometes, he sigut segon entrenador de l'equip juvenil de l'Arenys de Mar la temporada 67-68 o 68-69. I va resultar que a aquella època hi havia la primera divisió d'aquí de Catalunya, que naturalment hi participaven el Barça, l'Espanyol, el Sabadell, tal, tal. I resulta que nosaltres aquell any havíem pujat de categoria i clar, nosaltres portàvem nens de 15 anys tot just acabats d'edat juvenil. I un dia ens va tocar anar a jugar al camp del filial de l'Espanyol. Que resulta que els del filial de l'Espanyol més petit era com jo. I ens en van fotre uns, ens van fotre una panadera que ens van deixar distrits. I un dia estàvem allà al bar amb
el... I el dia que te va cridar...
Aquest dia. Estàvem havíem marxat d'Arenys a les...
Quan vas anar a casa d'en Rossell, m'estic...
Sí, ja l'explicaré. Vam anar, ens havíem sortit d'Arenys a les 5 o les 6 del matí per jugar a les 9 a un tir, això, cap allà a Santa Coloma, a Gramenet, a un poc d'aquests. I clar, quan vam tornar, hòstia, amb el meu amic, teníem el calendari FC Barcelona, Penya Espanyolista Vall, una sèrie d'equips que diu, si avui ens n'han fotut uns, i estàvem amb el meu amic, estàvem rient, perquè, clar, el tio més petit d'ells era com jo, i el nostre, el més alt era així, el nostre. El tio aquells els embutxaven i els deixaven distrets. I estava aquell home allà sentat, i tot d'una s'aixeca cridant com un desesperat. No te da vergüenza? I m'ho diu a mi, diu, sí, a ti, no te da vergüenza? Us han metido 11 i us estàs aquí meant-vos de risa. Jo em miro el meu amic i els del bar, que sabien de què anava tot i qui
tu
era...
Tu no ho sabies,
jo no ho sabia.
I ell sí que ho sabia, no?
Ah, ell sabia qui era jo, els del bar també sabien qui era, i jo veig que el del bar, el que estava darrere la barra i la seva dona, es tapa la bonca i marxa en corrent rient. Jo vaig pensar, jo no li veig la gràcia. I, bueno, m'ha fet una bronca que em va deixar.
Sí, estava culpant d'alguna forma estava culpant que tu haguessis nascut, eh? Vull dir, és com una represàlia que tenia.
No, jo més aviat veig que era l'única manera que ell, jo veig així, que era l'única manera que ell tenia de fer-li de pare. No podia fer-li de pare de cap més manera. Llavors, si el veia jugant tot el dia a la riera, el renyava perquè havia d'anar a casa seva i estar amb la seva mare i estudiant i tot això. Si anava al futbol, ell volia que jugués bé a futbol. Ara t'explicarà una altra història que per mi és la més important.
El meu pare, com deia un anunci del fundador, era, tu te'n recordes que feien un anunci, no sé, del fundador o qui era, diu, com ho deia allò, en casa és un padre, com ho deia, un padre modelo, però el domingo en les grades és un autèntico león. I veus aquell tio, doncs el meu pare feia més o menys això.
Sí, això, no? L'has perdonat?
Sí, perquè, a veure, d'alguna manera, com que jo estic agafant el lema de que a la vida val la pena viure-la, d'alguna manera li he donat gràcies. D'alguna manera li he donat gràcies. Perquè tinc una anècdota que un home molt amic del meu pare, érem molt amics, ell sabia la veritat. I aleshores, quan ens vam conèixer amb el meu germà, que va trucar ell a casa del meu germà, perquè jo li deia que no, li va dir el meu germà, diu, bueno, però amb qui parlo? Diu, estàs parlant amb la dona d'en Josep Pigrau. Diu, la seva mare és fulana i aquesta història. El senyor Rosell, pregunta-li, que era molt amics amb el teu pare i sap la veritat. Vam anar a Arenys, vam anar a veure aquell senyor, i aquell senyor...
Explica la història.
Aquell senyor li va confirmar. Espera un moment. Perquè resulta que jo vaig néixer en una casa de pagès a Vallburguina, que quan jo me'n puc recordar, per no haver-hi no hi havia ni corrent. O sigui, anàvem a llum de carburo, una masia d'aquelles perdudes enmig del bosc. I el meu padrí era cosí del meu avi. I llavors la meva mare va anar a patallar. I la meva àvia anava cada setmana a portar el que fos. I el viatjant aquest sabia on era. I llavors van anar amb el meu pare a veure-la. I aquest home va guardar el secret pràcticament fins que es va morir. Perquè el dia que jo li vaig dir a en Ricard, que el meu germà es diu Ricard, li vaig dir, mira, ella li va dir, diu, i això? Diu, ja li aniré a preguntar. I un dia ens van convidar a dinar, vam anar a dinar a Arenys, i jo anava amb el cotxe i em diu, perquè era molt amic del fill d'aquest home. Aquesta és una altra, molt bona, perquè aquest home tenia un fill de la meva edat, i anàvem al col·legi junts. I un dia em diu, Pigrau, diu, per què no vens a casa? A casa que hi ha un meu tio que et vol conèixer. 6 anyets, 7? Estàs amb un amic que tens confiança. Bueno, anem. Anem a casa seva i allà hi havia el senyor Domingo Vázquez. Per més senyes, gallego. O sigui que... Estava allà i vam arribar amb el meu amic, vam arribar allà. I em va començar a fer preguntes. No em diguis ben bé què em va preguntar perquè no me'n recordo. Però tu, com et va al col·legi? Ah, molt bé. Jo vaig pensar, hòstia, en Rosell té un tio que parla castellà. Veig allò que dius, bueno, coses més rares s'han vist. Total, que vam estar enraonant i arran d'això arribo a casa i em van posar a baixar un burro. Jo sense saber de què anava. Aleshores, amb els anys, al meu germà li vaig explicar això, mira, i això. Me diu, anem a veure en Rosell. I vaig dir, anem amb el meu cotxe. Diu, saps on és? Havien passat. Clar, jo conec Arenys, em coneixia Arenys del dret i del revés, ara no, però llavors sí. Havien passat, poder 60 anys o el que fos. Vaig agafar el cotxe i el vaig posar a la porta. Diu, no és aquí, és a la porta al costat. I vam anar a veure aquest senyor i aquest senyor li va confirmar. Li va dir, Ricard, diu, sou germans.
He de dir també que són records de fa molts anys, que sembla que els estiguis contant com si et va passar ahir. Perquè la Teresa té 69 anys
i en Pigrau té 73 anys. Vull dir que em refereixo que està contant una realitat de la seva vida de fa 60 anys. I també he de dir una cosa, la seva mare encara està viva.
Sí.
Té la mare que té 100 anys.
Farà el dia 13 de...
100 anys.
13 del mes que ve.
Bueno, seguim una mica perquè si no...
Sí, perquè hem enrotllat com una persiana.
Ens quedaríem aquí, no? Et pregunto perquè dintre de lo que és les nostres vivències diem sempre que la família és important, que et pots apoyar amb la família, però a vegades se'n dones compte que el que veritablement necessites quan arriba la nostra edat és l'amistat d'amics.
Sí.
Teniu? Teniu amics? Teniu amistats? Teniu, us apoyeu amb els amics?
Sí.
Teresa?
Mira, jo quasi sempre, allà on te vaig, sempre m'emporto un amic. O sigui, jo tinc amigues des de que anàvem a col·legi, tinc amigues des de que d'aquella època que he dit abans de Guàrdia Civil, tinc amigues de després, tinc moltes amigues, però amigues. Tinc a la Xasca, també és la meva amiga. I gràcies a Déu tinc moltes amigues, amigues meves, que m'he anat fent jo.
Pots parlar amb elles
al llarg de la meva vida, puc sincerar-me, puc escoltar-les i sí, la veritat, amb aquest tema me sento molt satisfeta. Ara... Últimament, les últimes amistats que hem fet han sigut les de la colla d'en Fandinho, amb la Pilar estem fent una relació d'amistat molt maca i amb tota la colla molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
Una altra pregunta et voldria fer, Teresa.
Digues.
Per què vosaltres ara enfoqueu la vida, una vida més de fantasia, més d'il·lusió, més de... i realitat, perquè vull dir, d'alguna forma esteu fent un teatre de la vostra pròpia vida, actuant amb un musical, amb un playback, que us transformeu. Per què? Com podries explicar el que no coneix aquest món de que quan tu puges o quan pugeu els dos en un escenari us transformeu i viviu com una història d'artistes de fama internacional? Què sentiu? Què sentiu?
Mira, jo... no m'hagués pensat mai pujar a dalt d'un escenari.
Quan vas començar? Quants anys
tenies? Encara me'n recordo que va ser quan en Josep es va jubilar. Estàvem ballant allà a les peixateries i va venir en Ramon Viver i me va dir, escolta-me, per què no fas playback? Dic jo, dic no. Dic, a casa meva, la meva filla i el meu home sempre han fet teatre. I m'han preguntat a mi si volia fer. Jo veure'm a dalt d'un escenari no m'hi veig. Diu, és que sou alts, feu goig, ja sabem com parla en Joan Viver, ai, en Ramon Viver, tots el coneixem. Per què no vens? I en Josep estudiava català. Dic, bueno, mira, com que en Josep, a l'hora que vosaltres feu l'assaig, estudia català, doncs jo vindré a veure. I en Josep no estava gaire animat, deia això de fer veure que anem a cantar. No, a mi no me va. Dic, bueno, dic, tu no vinguis, però jo sí. Perquè me van començar a dir, ara puja i toca el piano, ara puja i toca la guitarra, ara mira, fes una mica de coro. I allò me va anar, aquell aprenentatge me va anar... o sigui, me van agradant, me vaig anar sentint bé amb el grup que hi havia en aquell moment, en el playback, me vaig sentir molt ben acollida, me vaig sentir molt estimada i me va embolicar tot. La gent, tot. El pujar dalt d'un escenari que jo me pensava que... hasta en Ramon va dir la primera cançó l'heu fet tots dos junts perquè us fareu companyia l'un a l'altre i vam fer els canastos,
els canastos.
En el teatre a la Mozart
el primer a l'Esplai la vam fer primer.
No, canastos vam fer-la a la Mozart
no me'n recordo.
Nosaltres vam debutar a la Mozart I en Ramon ens va estar molt al sobre perquè ens sortís tot molt bé i que ho poguéssim fer tot molt bé. I me vaig sentir tan...
Vau triomfar? Tan us van aplaudir?
Molt, molt. Llavors en Ramon va plegar, vas venir tu i la història la saps. Jo vaig intentar d'anar avançant, vaig fer la cançó aquella de la Tina Turner, que molta gent encara com a veu pel carrer me diu mira la Tina Turner, gent d'aquí Calella, i la veritat que tinc molts bons records.
A més t'identifiques més amb algun artista que amb un altre, no? Vull dir, tu et vas identificar molt bé, a part que ho vas fer molt bé, amb el que és la cançó i amb la Tina Turner.
Sí, és que aquella cançó me recordava molt la meva amiga que se'n va anar a viure a Tenerife. Estava passant un moment molt dolent i jo també havia passat un moment molt dolent perquè va ser quan se me va despertar l'artritis, no sabíem el que tenia, ella va estar sempre al meu costat i quan ella va marxar el seu marit es va posar molt malalt i llavors jo l'ajudava amb ell. O sigui, jo no podia estar a Tenerife, però jo agafava el telèfon i m'estava 2 hores parlant amb ella. I quan vaig escoltar aquesta cançó en versió catalana, i jo li cantava amb ella. Era el meu sentiment cap a la meva amiga, que van voler venir-nos a veure, però ell ja no va poder agafar l'avió per venir. I aquesta cançó, sempre que la... ara no la faig, perquè procuro les cançons que vaig fer a l'altre grup no repetir-les, saps? Fer altres cançons. Però aquella cançó, cada vegada que l'he feta, el meu sentiment se n'ha anat cap a casa.
És important, no? Important, sí. Cantar-la amb molt sentiment, sí. I sentir alguna cosa. Sí.
Llavors també he fet l'Adagio, que també és una cançó molt de sentiment. També l'he dedicat a persones que han faltat a la meva vida. També vaig fer aquella d'en Freddie Mercury, que es diu No tinguis por. M'agraden cançons que parlin.
Sí, que transmetin algun missatge.
Que expliquin. Que, sí, que la gent se li noti que quan s'està interpretant aquella cançó sàpiga que li estic explicant una història. I m'agrada tenir un vocabulari facial, corporal, per mostrar i sentir la cançó.
Però pel que veig és que estàs parlant d'una activitat que t'encanta, però que també estàs amb un grup que t'encanta estar ahí, no?
Sí.
Amb els d'Arenys. T'ha ajudat, sí, això, a la situació que has vingut no fa massa, que vas estar a les portes de la mort?
Oh, i tant. M'ha ajudat moltíssim. Bueno, jo he estat 7 mesos inactiva, però m'han ajudat molt, molt. A mi me van operar un 13 de setembre, el dia 15, que era el meu sant, me vaig aixecar del llit, dic, mira que bé que vaig, que lleugera, que contenta, i no recordo quant de rato va passar que me van venir aquells dolors tan i tan forts, me van portar a Blanes i l'endemà ens van donar la mala notícia de que hi havia 4 bactèries. 3 sabem quines són i el nom que tenen, però una no la coneixem de res. Jo no vaig dramatitzar. I vaig dir a Josep, porta'm menjar, que tinc d'estar forta. Que te vaig deixar. Però dintre meu sí que vaig sentir, me va preocupar molt la bactèria que no sabien el nom. Me va preocupar molt. Llavors vaig intentar portar-ho de la manera més discreta al meu sentiment que vaig poder, tot i que a vegades no me sortia aquell plor i aquella tristesa, però vaig ser molt forta. Després de la segona operació va desaparèixer la infecció fins al dia d'avui. Però sí que vaig haver de fer un tractament molt dur per matar les bactèries.
És que el problema, que perquè no ho sàpiga, hi ha un percentatge, home, mínim, gràcies a Déu, que hi ha la infecció intrahospitalària que diuen, no? Que qui la contrau pues, inclús li pot costar la vida, i la Teresa pues, va estar a les portes de que li costés la vida. Gràcies a Déu n'ha sortit, i el que diu, i l'apoio dels amics ha sigut molt important.
Sí, Josep, això és el que volia explicar jo, que el dia 27 d'octubre me van portar de l'Hospital de Blanes, me van portar a casa, que era el meu aniversari.
Sí.
I van venir tots els amics, sense, la meva amiga de Tenerife va venir a veure'm, sense
sàpiga-ho tot.
Me va trucar, va veure que jo no enraonava normal i deia tonteries, va trucar en Josep, en Josep li va explicar, i de cop i volta se presenten aquests amics, van parar a la taula, van preparar un sopar, em van portar un pastís...
I vas plorar un rato.
No, estava tonta, perquè com que m'aprenia, me posaven a l'entrevenós, que aquells medicaments són tan forts, jo recordo veure gent que paraven taula, que recollien, van recollir...
Estaves drogat, estaves allà, drogat.
Però recordo que va ser és un record feliç, és un record maco, perquè... Jo no podia celebrar el meu aniversari, ni m'importava, ni marré. Jo estava allà asseguda en una cadira, amb un medicament molt fort, que hi ha moltes coses que no me'n recordo, que fins i tot un cop després d'haver passat això, el cap me jugava males passades, però aquest record el tinc, i les trucades de com estàs i què fas i què tens, i com venien a veure, m'aportaven menjar, perquè quan s'aprenen tants antibiòtics el menjar és dolent, no menges, no tens gana, vaig perdre 11 quilos i m'aportaven menjar perquè mengés, i m'aportaven no sé què, no sé quantos, o sigui, me van cuidar com si me coneguessin de tota la vida. Això no ho oblidaré mai, i sempre, sempre els estaré molt agraïda.
Sí que és important en aquests moments l'amistat, i sobretot estar distreta, no? Tindre una il·lusió, que en aquest cas pues, ho has depositar amb el que és amb el playback. I tu, Josep, que també fas playback, però sí, tu havies fet teatre. Què va representar el teatre per tu?
A veure, el teatre vaig començar d'una manera molt curiosa, perquè a la meva filla, o la nostra filla, sempre li ha agradat fer teatre, sempre. I jo l'anava a acompanyar a ensejar, i un dia el director em diu: necessito algú que faci de romà amb uns pastorets. I bueno, farem de romà l'Ester. Sí, papa, va, mira que... Bueno, me'n fotrà en un escenari vestit de romà, que tots eren així, la canalla, m'arribaven tots aquí fent de pastors. Bueno, vam començar així. Després resulta que, malgrat hi havia... Durant molt de temps vam fer el Jesucristo Superstar, l'òpera rock, que per això vaig dir lo del playback. Perquè jo treballava amb un noi que feia de romà en l'òpera rock, i em deia: Pigrau, necessitem gent, perquè esclar, a l'hora d'aixecar la creu, aquell tio, tots presenta canalla, i jo que no. I al final l'Ester està ficada allà i atrapada. Escolta, que necessitem gent que siguin una mica forts per poder aixecar... Sí que el cafè de Cristo estava així, però, clar, havies d'aixecar-la. I, bueno, va. I així va començar a fer el Jesucristo Superstar, que tinc un VHS a casa que el vull passar a DVD per poder-lo veure.
Recordar.
Són experiències que són molt boniques, perquè, a més, a força d'ensejar... Jo potser és perquè tinc molta memòria o no en tinc gaire de memòria, però a força d'ensejar hi ha cançons que encara me'n recordo perfectament de tot. Després, estant a la ràdio, el que tenia director, que era el meu jefe, a aquell noi li agrada molt fer teatre i de fet encara em fa de teatre. I un dia enraonant, tal qual, diu: hòstia, podríem fer una obra de teatre que participessin els polítics, perquè malgrat vam fer una obra de teatre que van participar tot l'equip de govern, i hòstia, doncs, vale, sí, vinga, va. Vam muntar un grup de teatre i vam fer una obra que es diu Amb la ràbia al cos, que era una, aquella famosa pel·lícula d'en Berlán, no d'en Berlán, que era de, bueno, del marit de la... Bueno, no me'n recordo com es diu aquell. Amb la ràbia al cos, i després van fer una altra obra que es diu No et vesteixis per sopar, que aquesta era de riure. I així, bueno, i quan vam començar a venir l'esplai, per això li vaig dir a ella, hosti, això va fer veure que canto, no... No, és que no m'agrada. I, bueno, jo anava a català i entro allà i... Bueno, sembla que això... Bueno, va, provem-ho, provem-ho. I encara estan fent
plaer. I et vas enganxar. Sí. Vas enganxar.
I està més enganxat ell que jo.
Sí, perquè jo, a veure, jo em vaig passar, no sé, en 10 o 12 anys posant música en una emissora a Malgrat. I llavors la música, igual que la ràdio, té un coquet. Aquest coquet enganxa. Aleshores, què passa? Jo he fet, tu saps que vaig fer una cançó amb Miguel Ríos, aquella de... No, Bienvenidos, no... El...
I el country.
Santa Lucía.
Santa Lucía. Que és una cançó que vaig llegir la història i el que diu ella. Són cançons que tenen vida. I llavors és el que estava dient la Teresa. Una cançó, i a mi m'ho diu un company a Ràdio Arenys, que és cantant, que és el company de la Sònia, aquest noi un dia em deia, diu, és que encara que no cantis, encara que no cantis, la cançó te l'has de creure, te l'has de fer teva. Si no te la fas teva, si no te la fas teva, no... No pots fer, no pots cantar en directe, ja no pots cantar, però és que si en playback encara és més difícil, perquè si no te la fas teva, el que deia la Teresa, no és creïble.
I la gent mira els llavis a veure si veritablement canta.
Sí, no? Això no ho sé, però
sí,
a mi hi ha hagut gent, i amb ella també, hi ha hagut gent que ens han dit que tu cantes.
Sí.
Quan vaig fer Santa Lucía.
És la satisfacció més gran que tens, quan diuen si cantes o no cantes.
Amb una festa d'amigues d'un aniversari vaig fer la de la Tina Turner i el fill, que és cantant i tenia un grup de música, es va pensar que havia cantat jo.
Bueno, sigui bé, perquè escolta, ja us dic, una hora i a més que a vosaltres us agradi parlar, eh?
Sí, a mi m'agrada molt xerrar.
Una cosa, bueno, estava, d'alguna forma, hem canviat quan contava una mica, explicava a l'audiència qui éreu vosaltres. Sí. Vull dir, la Teresa va néixer a Malgrat, en Josep va néixer a Vallgorguina.
A Vallgorguina, sí.
Ara viuen a Malgrat, els dos, però tenen moltes, vull dir, vivències a Calella i a Arenys. És com si fossin veïns de Calella. Tenen una filla, té 42 anys. Els agrada la música, els dos, el ball, o sigui que tenen aficions comuns, i d'alguna forma també és unes persones que la Teresa va començar a treballar als 9 anys, imagina't això ara, no, és incomprensible, bueno, ara està prohibit, no? I en Pigrau, doncs, Josep va començar a treballar
als
12 anys. I ara abans, els dos estan...
Abans, que faci un incís, abans jo vivia en un cafè, jo em vaig criar en un cafè a Arenys, i quan tenies una certa edat, el dia que hi havia molta feina, es havien de carregar neveres, es havien de posar...
Tenies que treballar.
Tenia que treballar. O sigui, he treballat tota la vida.
El problema és que quan arribes a la jubilació te'n dones compte que a vegades no portes els anys que, de cotitzats que et correspondrien. Però bueno, això és una cosa per tocar un molt gran tema. Com que no queda massa temps, m'interessa parlar d'algunes altres coses també, no? La soledat a vegades és un gran problema per la gent gran en aquests moments, no? Tu, Teresa, tens un germà que viu sol, no? Notes que a lo millor li falta aquest punt de felicitat o no? O s'ha adaptat? És dels que diuen que soledat acceptable, que s'adapten a la soledat,
sí,
no?
Acceptada. Mira, el meu germà i jo vivim un al costat de l'altre. Sempre hem estat molt units, sempre. Llavors, ell sap que en un moment que me necessiti, doncs jo sóc en allà. Ell ve, ara hem agafat el costum de que ve cada diumenge a dinar amb la meva filla i dinem tots quatre i estem la mar de bé. Però el meu germà és una ànima solitària. Llavors, ell és feliç estant sol. Ell té un pati que té moltes plantes i té ocells, té tortugues i ell és feliç d'aquesta manera. En quan ara va a natació, va a caminar, se cuida molt i ell és feliç. Ell és feliç. Jo el veig feliç.
Després de tot el que heu viscut, els dos, perquè hem contat una petita part de la que és la vostra vida, però comprenc que també ha sigut una vida bastant dura, no? I amb altibaixos, com lògic, amb un matrimoni que porta tants anys, no?
El que porta la vida.
El que porta la vida. Però si et volia preguntar als dos, primer tu, Teresa, després de tot això, ets feliç en aquests moments?
A veure, és que la felicitat jo crec que és un estat. La felicitat no és una cosa contínua. Jo ahir vaig ser feliç amb els amics, ballant, saltant. Avui, quan m'he aixecat, pues, també m'he sentit feliç. Mira, anirem a fer l'entrevista, anirem a fer les coses, però la felicitat contínua no existeix. Perquè el dia a dia te porta moments que ets molt feliç i altres moments que se te trenca o que aquell rato penses, estic amb lo feliç que m'he aixecat jo i lo contenta que estic i ara estic visquent aquí aquest rato. Jo me considero feliç, però feliç d'una manera real. Jo he viscut la felicitat de manera eufòrica i la felicitat de manera real. Llavors, la felicitat és viure el moment que te fa feliç. No podem buscar a ser feliços 24 hores al dia, 365 dies a l'any, perquè la vida te va portant entrebancs. I llavors, a través d'aquests entrebancs, el que hi ha és l'aprenentatge.
I tu, Josep, ets feliç?
Bueno, jo estic una mica amb el que ha dit ella. Jo crec que la felicitat, per ser feliç, en primer lloc s'ha de voler ser feliç. I en segon lloc, aquesta felicitat s'ha de buscar pels mitjans que calgui. Aleshores, el que diu ella, ser feliç, és el que està explicant la Teresa. La vida et porta moments que dius, hòstia, ara, amb lo tranquil que estava jo, ara, per davant. I si ser feliç és estar en un estat com estem ara, doncs sí.
Teresa, tens por a la mort?
No. La mort no me fa por.
La vas viure de prop i m'has dit que havies viscut una experiència
sí.
En aquests moments. La vols contar?
Sí. Va ser precisament com va passar això del genoll. Va venir, estava amb una petita... Bueno, quan te treuen de l'operació te posen en un posto de reanimació. Però a mi en aquell moment allò van convertir-ho com en una petita UCI, no? Perquè, clar, eren dues operacions molt seguides, es perd molta sang, hi ha una infecció molt gran, tot això, llavors, no és la mateixa operació, la primera que em van fer que la segona. Llavors, va venir el noi, el camiller, i em diu, ara te portaré a l'habitació. Amb el transcurs d'anar des d'aquesta... UCI, petita UCI, a l'habitació, jo vaig notar com la camilla me feia un soroll com zas, com si me tirés endavant i de cop enrere, zas. I vaig pensar, ostres, què m'està passant? I vaig mirar i vaig veure unes portes blanques amb una llum molt difuminada i les portes estaven totes tancades. I a cada porta, concretament recordo, no sé si eren tres o quatre. Quatre devien ser, perquè dues vaig notar només... La primera vaig notar entrar i sortir. Les altres només vaig notar sortir. Però la camilla feia zasca! I l'altra, zasca! I jo veia les portes. I en l'última vaig veure els meus pares. Estaven a davant... Estaven davant d'una porta i jo vaig aixecar el cap així i els hi volia parlar i no podia parlar-los. I me'n vaig anar amb una pena que se me va posant aquí de no haver-los pogut dir res. Però ells estaven allà davant d'aquella porta perquè no era el moment que jo entrés.
Moments emocionats pels tres, no, Josep?
Va ser... En aquell moment no li vaig donar importància, però un dia ho vaig explicar, el dia que van venir els amics, me va passar això. I en aquell moment va ser com vaig donar importància a el que havia viscut.
De canviar la vida?
La vida... canviar no segueixo la vida normal, però sí que m'ha canviat la meva manera de pensar. Jo ara, el temps que me quedi de vida, vull dedicar-lo a ajudar a una associació de nens amb càncer, que es diu en Joan Petit. I d'això, si tu un dia ens vols fer una entrevista...
Per supost que sí.
Donarem a conèixer a la gent de Calella d'acabar. Però la meva il·lusió, abans que el playback i abans que tot, serà, ja estem dintre el patronat, ja tenim un nom, la meva intenció és que anar als casals, amb els playbacks, amb els teatres, amb el que sigui, amb un berenar, amb el que sigui, i que la gent gran... a ajudar a l'associació Joan Petit.
Esteu invitats aquí i d'alguna forma farem un programa dedicat a aquesta obra extraordinària.
Sí.
Josep.
I el grup nostre, perquè dintre de l'associació de Joan Petit nosaltres tenim de tenir un grup, serà les iaies i els avis d'en Joan Petit.
Molt bé, ho prepararem.
Sí.
Josep,
digue'm.
Tens por a la por?
No, jo no he viscut una experiència tan forta com ella, però he tingut algunes anècdotes que m'hauria pogut morir i al final vaig veure que a veure, tens un dia assenyalat i per molt que facis o deixis de fer, aquell dia...
Aquell dia no toca.
Aquell dia no canvia. Jo anava una vegada amb un meu cosí en moto pel mig de la Riera d'Arenys, vam xocar amb un cotxe, jo vaig saltar per sobre del cotxe i de la moto, i com me'n vaig donar compte, no sé si vaig tenir un salt en devoció, anava per deixar-me el cap al mig de l'asfalt de la Riera d'Arenys, i no sé si és perquè portava una bossa a l'esquena, per l'inèrcia vaig aterrissar de cul. Quan vaig arribar a casa meva, la meva mare i la meva tia estaven cridant desesperades que els havien dit que era mort. Després vaig passar una peritonitis també que quasi la palmo. Vull dir que ja no...
Tenim per escriure un llibre.
Sí.
Ens queden pràcticament 2 minuts. Us voldria llegir una cosa.
Digues.
He intentat preparar algo que doni un significat a lo que sou vosaltres i l'entrevista, no? Avui no celebrem només un enllaç, bueno, un enllaç en el sentit de genèric de que esteu aquí, no? Sinó una història de perseverància, amor i sobretot de complicitat, com heu dit vosaltres. No es tracta del conte de fades perfecte, sinó d'una història real, plena de moments difícils, desafiaments i, malgrat tot, de moltes rialles compartides. Aquest matrimoni no és nou, però sí que és extraordinari. Perquè, tot i els anys, les tempestats i els silencis difícils, aquí segueixen, junts, més forts que mai. Aquest és el veritable significat de l'amor. No només trobar algun amb qui compartir els bons moments, sinó tenir algú que camini al teu costat quan el camí es fa costerut. Avui celebrem la força de dues ànimes que, tot i els problemes i les diferències, han decidit triar-se l'una a l'altra, una vegada i una altra. Així que aixequem les copes, ojalà n'hi hagués aquí, per aquest amor resistent, per la paciència, la perseverància i la promesa de continuar aquest viatge, passi el que passi. Gràcies per vindre.
A tu,
gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies per transmetre aquestes experiències. Gràcies també per ser tan, podria dir jo, tan sincers, sí, i contar coses molt íntimes, que a vegades també convé contar-les perquè et lliberes de certes coses que dius, per què no ho han de saber? Per què no han de saber el que, les vivències que heu tingut? I com a punt final, pues, et dedico la cançó final de la Tina Turner.